Fa uns 28 segles, Homer i la seva tropa van posar els fonaments d'allò que avui encara estudiem sota el paraigua de l'èpica. Que Odissees, Ilíades i Eneides es continuïn llegint, evidentment certifica la vigència d'aquelles narracions, però que es continuï cultivant un gènere amb 3.000 anys d'història vol dir que ens funciona, també avui, per donar resposta a les preguntes de sempre. Qui som? D'on venim? On volem anar? En el seu nou llibre, Joan Lluís Lluís s'ha aventurat en els territoris de l'èpica, però des d'algú que coneix i que ha metabolitzat la tradició. Una història iniciàtica, la de Junil i companyia, amb esperit llibertari i ànima utopista. Una faula a la vora del foc que ripristina l'art d'escoltar contes. Avui, per tant, abordem amb Joan Lluís Lluís el món de Junil a les Terres dels Bàrbars, en companyia de Jordi Puntí, Xània Diaconova i Adolf Beltran, que també ens portaran l'obra i la figura d'un dels noms capitals del llibre, el gran Ovidi. Avui, doncs, des del cor d'Anyala, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Avui saludant en Jordi Puntí, ben retrobat, com estàs?
Molt bé.
Xènia Diaconova, igualment.
Hola, com anem?
Adolf Beltran.
Hola, hola.
I m'he deixat pel final el Joan Lluís Lluís, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Perquè, com sabeu, també cap al final del programa el sentim habitualment i avui no, avui en canvi el sentirem des de l'inici perquè avui volem parlar, entre altres coses, d'aquesta Junil, la protagonista d'una novel·la coral, Junil a les Terres dels Bàrbars, el llibre, la novel·la que s'acaba de publicar a Club Editor d'en Joan Lluís, que és moltes coses i que per tant ens permetrà doncs, dialogar al voltant de literatura, però també d'aquesta idea de faula, de viatge, d'aquest, de gran homenatge, jo diria, a les llengües també que fas aquí, no? A l'art d'explicar històries, o si hem de fer cas al vell de la tribu, a l'art de parlar històries, no?
Sí.
No sé fins a quin punt, és a dir, des de quin fil vas començar a teixir tota aquesta aventura a la Junil i la vintena de caminants que van amb ella? No sé si hi ha un motor inicial o un batec inicial.
Les ganes de caminar, diria. Tenia ganes de caminar amb gent, d'anar a seguir-los i veiem on em porten, perquè no sempre he decidit jo on anaven. Això passa, eh? Sé que en la mitologia dels escriptors és molt comú de dir és que no sé què fan els meus personatges, però a vegades és veritat. Doncs, no us cal seguir. Una de les coses que m'agrada de les meves novel·les, ho dic sense modèstia, és que no les entenc del tot, mai. Fins que, de mica en mica, hi ha gent que m'explica coses o que em fa preguntes pertinents i llavors a partir d'aquest moment començo a entendre coses del que he posat sense voler-ho a vegades, o volent-ho inconscientment, però això és, trobo que és bonic i passa a molta gent. Una de les coses que he entès aquest estiu, és a dir, quan jo ja tenia la novel·la, és que és la barreja de literatures. Vaig voler que hi hagi moltes mostres diferents de literatures, la gran literatura de tipus Ovidi, però també les rondalles de la vora del foc, la poesia improvisada, fins i tot coses molt banals com són explicar acudits, per exemple, o explicar històries falses. Això ho tenia clar. El que no tenia clar és on volia anar a parar amb tot això. I crec que el que volia dir en definitiva és que la literatura ens alimenta. Vull dir que l'ésser humà necessita per viure el pa, l'aigua i la ficció. Necessitem la ficció. Ens alimentem de ficció des que naixem fins que morim. Per els llibres, pels films, per les històries que ens expliquem, per les mentides que ens expliquem del que hem fet durant les vacances, poc importa. Ens alimentem de ficció tota la nostra vida. I això trobo que és meravellós. I llavors he posat personatges, sovint analfabets, que topen en formes diferents de la literatura i que veuen que si aconsegueixen travessar tota Europa caminant durant mesos i mesos, també és gràcies al fet que s'expliquin històries.
De fet, la literatura mateix és un dels motors de la primera gran decisió, la primera gran caminada de la trama, que és aquesta fugida de la Junil, amb uns quants nàufrags més, no? O exiliats, o que s'autoexilien des de l'Anyala, el poble aquest inicial, i en la literatura i en l'escriptura i en les diferents formes, efectivament, de literatura, anem trobant aquest punt de sorpresa, de meravella, d'incomunicació d'alguns personatges que diuen, no, però què és això, què són aquests signes que hi ha aquí impresos, no? O amb d'altres, per què no s'escriuen aquestes històries? És a dir, hi ha aquí un diàleg entre una noció que, de fet, és un oxímoron en ella mateixa, que és literatura oral, perquè si és oral no és litera, per tant no hi ha lletra i no està escrita, no? Però aquí hi ha totes aquestes formes de representació.
Efectivament, s'ha inventat l'expressió literatura oral perquè potser no s'ha trobat cap manera millor de fer-ho, però sí que la literatura escrita és una punta d'agulla en la història de la humanitat. És molt poca cosa, cronològicament, i encara avui hi ha molts llocs en què la literatura es transmet oralment, només que són, en la immensa majoria de tot el que s'ha creat s'ha anat perdent, i no en sabrem mai res, excepte si miraculosament algun dia ho va fixar per escrit, com la Ilíada, que si no s'hauria perdut també. Llavors sí que m'agradava veure posar en escena aquestes formes diferents de literatura, també per dir que tot és noble, tot és possible com a font de meravella personal. No cal cercar necessàriament el que ens diuen, heu de llegir aquest autor, no necessàriament. Podem trobar el nostre camí.
Si algú necessita quatre pistes geogràfiques, sobretot temporals, on som a al primer segle de l'era cristiana, no?
Sí.
Ho dic perquè també parlar d'aquestes idees dels signes i dels papirs i tot plegat en remet i en remunta a una època molt determinada, i després de fugir aquesta Junil amb tot de gent que tenen por de morir, es diu, i un cert desig de dignitat, per tant, alguns han estat esclaus, un treballava a la llibreria, d'altres es van afegint a aquesta caravana de caminants, i busquen el nord, i busquen particularment un nord on es parla d'un poble, els alans, que no tenen esclaus, no? De manera utopística. Per tant, també hi ha aquesta idea, aquesta confrontació que anem trobant al llarg del llibre entre la llibertat i l'esclavatge, no? Les diferents formes de llibertat i diferents formes d'esclavatge.
Sí, clar, i tant, i tant. De fet, és veritat que la novel·la comença més o menys, en tot cas, amb una fugida. El personatge principal, Junilà, ha de fugir i fuig amb d'altres persones, però aviat era evident que amb la fugida no n'hi havia prou per travessar Europa a peu. Necessitaven un propòsit, un objectiu. Llavors aquest objectiu, potser utòpic, és de trobar el país on no hi ha esclaus. Que sembla que sí, que els alans, efectivament, no tenien esclaus. Això no vol dir que tractaven bé necessàriament la gent que arribava, això no ho sé. Però en tot cas, aquesta mena d'arcàdia que és allà en algun lloc, primer van al nord, però després quan senten a parlar dels alans que són al sud-est, jo dic, no passa res, doncs tornem, anem cap allà, cap al sud-est, que és, per dir-ho en termes d'ara, seria passat al Mar Negre, una mica més lluny, uh-huh. Eren allà, el territori d'inici dels alans, i confegeixen una tropa una mica estranya, una colla d'alguns molt lletraferits i la majoria completament analfabets. No parlen tots la mateixa llengua, però aconsegueixen entendre's perquè tenen ganes d'entendre's, i suposo que és la raó principal.
Sí, sí. Entendre's és un dels reptes d'aquest llibre, sobretot perquè també es confronta la llengua dels bàrbars amb la llengua de l'imperi, no? I en tot de llengües que van en algun moment fins i tot reconfigurant maneres diferents de comunicar-se. Que això em recordava molt no només a la Torre de Babel, sinó aquesta idea de com van néixer les llengües romàniques, no? Un tronc comú,
sí.
I després entre tots van, en fi, estrafent el llenguatge i les paraules fins que acaben trobant una fórmula adequada i útil pel dia a dia.
Quan ens volem entendre, ens entenem. Avui és molt evident perquè tenim fins i tot eines digitals per ajudar-nos, però durant molt de temps hi havia molta gent que en tota una vida podia no sentir cap altra llengua que la seva, estrictament, realment. Hi ha un exemple molt bonic a la treva de Primo Levi, en què els jueus supervivents van a parar a Rússia en un bosc i troben un petit poble de pagesos russos i proven a comunicar, i els pagesos no els entenen perquè cap d'aquesta colla de fugitius no parla rus, i llavors els russos diuen, però per què no parleu rus? És que tothom parla rus, fins i tot la mainada sap parlar rus, i llavors pensen que han arribat una colla de retardats mentals que, pobres, no saben parlar normalment. I això, en el fons, és una idea molt fàcil de tenir, perquè si no ho saps, no és una idea així que baixa del cel, s'ha d'haver viscut. I m'interessava veure què passava així. L'opció Primo Levi ja estava agafada, més era viscuda i no l'he repetida, però sí d'intentar veure què passa quan arriben dues colles, es troben, cap no parla la llengua de l'altra, però tenen relativament bones intencions els uns amb els altres. Llavors és un bon començament per no arribar a coses complicades.
Sí, sí. I una de les, deia repte, i també una de les dificultats, fins i tot com a escriptor del Joan Lluís Lluís, i m'imagino que en Jordi Puntí estarà d'acord amb això, és que quan es troben les bàrbares, no? Les primeres trobades que un parla una llengua i l'altra l'altra, la llengua comuna que nosaltres llegim és el català, i aconseguim posar-nos, o el narrador fa que aconseguim posar-nos a la pell dels uns i dels altres, no?
Sí, totalment. És que, a més, crec que aquest és un dels elements importants de la novel·la, no? Tota la reflexió que hi ha, que això que tu deies a vegades, que potser quan l'escrivies no n'eres conscient, però que, en tot cas, és pel lector, per mi, és vivíssim, que hi ha tota una reflexió sobre la comprensió de la llengua dels altres i la voluntat de comunicar-se més enllà dels signes, no? Diguem-ne, dels signes, evidentment, escrits, però també de l'oralitat. I és un dels molts, molts fils que es poden estirar d'aquesta novel·la, que a mi m'ha semblat extraordinària i m'ho he passat molt, molt bé aquest estiu. Ha sigut un dels grans moments de lectura de l'estiu, Junil a les Terres dels Bàrbars. Sí, no, i a més, com dic, per molts aspectes. Per exemple, una de les coses, i ara aquí puc afegir-m'hi per fer una pregunta, potser una de les coses que me n'he adonat és que, en la mesura, esteu parlant del segle I, però en la mesura en què coneixem molt poques coses d'aquella època, sí. I en la mesura en què tu no estàs parlant de grans personatges, n'hi ha un que és un gran personatge al final, però que no és, diguem-ne, per entendre'ns, no és central, sinó que estem parlant d'algú que se'n va cap a la terra dels bàrbars. No? En la mesura en què no tenim gaire informació real de tot allò, hi ha moments on la lectura, almenys a mi em passava, no? Esdevé una lectura sobre una distopia, sobre una que podria ser el futur. Potser en lloc de ser el segle I podria ser el futur, no? I el procés, precisament, d'avançar i d'anar coneixent aquests personatges que, a més, es van afegint l'un rere l'altre en aquesta mena de cadena o gairebé de caravana que va avançant, converteix la distopia en una utopia, no? I aquesta utopia té a veure amb la llengua i té a veure amb la comunicació, penso jo, no? I el fet que hi hagi una delicadesa en la manera d'explicar-nos, és això que tu dius, David, que puguem, des del català, puguem entendre que aquesta gent està parlant altres llengües, potser venen del llatí, d'altres no, és secundari, però al mateix temps és essencial dins del llibre, penso, no? No sé, fins a quin punt tu, quan estaves escrivint, pensaves en aquesta idea utòpica d'anar a buscar, o és una cosa que t'ha acabat sortint?
M'ha acabat sortint, també. És una altra de les coses a les quals he pensat jo també aquest estiu, però quan el llibre ja existia, el fet d'una distopia del futur no hi he pensat mai, i fins i tot ara em costaria veure com és possible, tot i que entenc que sigui possible, perquè a la novel·la les paraules Roma, Romà, Llatí no surten mai, absolutament mai. Per tant, no és gaire complicat imaginar un altre context històric, sí, o geogràfic. Sí que, doncs, la consciència que he tingut aquest estiu, que he descobert després d'una conversa amb un periodista, de fet, és que sí que és una utopia. La colla, com a colla, és una utopia que avança, i és una utopia llibertària, molt clarament. Ara ho sé, no ho sabia mentre ho escrivia. Posada sota els auspicis d'una frase de Proudhon, teòric anarquista del XIX, que deia l'única competència, l'única autoritat assumible és l'autoritat que neix de la competència. És l'única acceptable, deia. I és una cosa és una frase que m'ha anat influint molt des de la meva vida, però no tenia pas l'intenció de posar-la en aquesta novel·la. I entenc que sí que l'he posada, perquè sí que els personatges funcionen així. Tenen autoritat en moments donats en funció del context, dels problemes amb els quals topen, i després perden l'autoritat quan canvien el context.
Exacte. Això és una altra de les coses, que vas veient que els mateixos personatges evolucionen en la mesura en què es van trobant amb altres persones, no? Sí. I tenen, a vegades venen d'una realitat, i quan la confronten amb una altra realitat, potser entenen que han de canviar o no, o que han d'entendre. Evidentment, també hi ha històries d'amor, també hi ha enamoraments, no? Que poden ser passatgers, però que al mateix temps jo crec que tot és, per entendre'ns, és com... O sigui, la sensació que jo tenia és que la novel·la avançava i canviava en la mesura en què apareixien nous personatges, no? I suposava... O sigui, en realitat, com a escriptor, Pensava que t'ho havies d'haver passat molt bé escrivint-lo, que hi havia un procés de descoberta per part teva que era fascinant.
Bé, aquest procés de descoberta de personatges que van arribant, sí, que m'ho vaig passar molt bé, això ho he de confessar, i cada vegada veia que, ostres, n'hi ha un que està arribant, però, i em feia la pregunta, però arriba, però es quedarà o no es quedarà? I alguns no es queden, alguns passen de llarg, perquè ells passen de llarg. Em semblava que no podia ser tampoc que tots s'aglutinessin sistemàticament, però sí que, aviam, i aquest que arriba, o aquests que arriben, com seran? No tots tenen nom, alguns que eren dins l'anonimat, n'hi ha 21 en total, em sembla, però sí que anar confegint personalitats diverses amb la feina d'entendre's, això sí que m'agradava. El gran problema que tenia al començament era quin o quins es moriran. Perquè era evident que s'havien de morir en un viatge així. I un dia vaig dir cap. És igual, assumeixo el punt de no realisme, no se morirà cap. Perquè no vull. Llavors vaig fer com un acte d'autoritat com a autor, i no és igual, no vull.
Sí, un viatge de mesos, hem de pensar que hi ha un moment que també es troben gent, no? I on aneu a buscar els alans, on anem a la terra d'Ovidi, ui, doncs us queden 6 setmanes de caminar i porten mesos, és a dir, i efectivament i aquest punt meravellosament inversemblant de personatges que no es morin mai i que es van trobant, no? Tu deies 21, en el moment que en som 21 de caminants, és quan passa això de que tots parlen la llengua de tots, que és una barreja fantàstica, que apunta un altre dels temes que més o menys ho hem tocat del llibre que a mi m'han interessat més, que és aquesta idea, però més una tesi pràctica i ben conduïda de comunicació intercultural, no? Una mica com el que va fer, m'ha recordat una experiment, si el teniu al cap, de bastant famós, una antropòloga, Laura Bohannan, que se'n va anar l'any 66, el va publicar l'any 66, se'n va anar a l'Àfrica Occidental, a la tribu del Steve, amb Hamlet, no? I va estar allà uns dies llegint, i un dia el vell de la tribu la convida, diu, explica'ns el conte que fa dies que et té atrapada. I aleshores comença a explicar la història de Hamlet, no? Doncs ve l'esperit del pare, i la interrompen. Però, perdona, quin esperit és? Maligne o benigne? Perquè aquí... Si és... I van constantment... I la seva tesi inicial, que és que Shakespeare és universal i toca temes universals, acaba topant amb el relativisme cultural de dir, no, Hamlet a la selva, Shakespeare a la selva, que és com es diu l'article, no és el Shakespeare occidental que nosaltres hem consumit, no? Doncs aquí igual, aquí quan el vell parlador de la tribu explica les històries i un diu, és que per què no el traduïu? Perquè això s'ha de traduir. Traduir-lo és interpretar-lo. I els codis no són els mateixos, no? I aquí jo crec que una qüestió de codis important que tu has treballat.
Sí, clar, el vell aquest és un personatge del qual em vaig enamorar molt, però molt, que és molt, molt auster i a vegades desagradable i antipàtic, que és l'encarregat d'explicar contes. És Homer, en definitiva, perquè se sap que Homer, més enllà de l'Ilíada o l'Odissea, ha anat existint fins al segle XX, com a mínim, en tot cas entrant al segle XX, és dirigent, a vegades analfabets, que eren capaços d'improvisar contes amb versos durant setmanes i setmanes. Hi ha dos antropòlegs anglesos al començament del segle XX que van anar a Albània, Sèrbia, Montenegro i van gravar vells que feien això. Era molt dolent literàriament, però sí que podien fer poemes de 6.000 versos improvisant-los. I això és fascinant perquè és la perpetuació de la literatura oral en el sentit més noble de la paraula, que demostra que la bellesa no necessàriament necessita l'escriptura. Podem crear bellesa sense escriptura. L'ésser humà ha creat bellesa sense escriptura durant molt, molt de temps. I llavors m'interessava fer topar aquests dos mons, que el vell no només no sap escriure, sinó que no sap que existeix l'escriptura, no n'ha vist mai, i no aconsegueix entendre què serveix fins que li diuen però per comptar les vaques i les ovelles també és útil. Llavors diu, ah,
Sí, és veritat, aquí ja s'ho pensa, diu, per si serveix per comptar, i també hi ha un moment que aprenen a escriure el seu nom, no? Diferents personatges, això també és molt bonic, l'aprenentatge de l'escriptura i de la lectura. Que anem
bueno, i se'l fan gravar en una pedra, no? Per tenir físicament la idea, o sigui, per poder associar aquell so amb una imatge, doncs es fan gravar el nom a la pedra, que això també és una escena preciosa. I això em porta a un altre dels fils aquests que deia que m'agrada, que és quan parlàveu ara, no?, d'aquesta oralitat, però també d'aquests primers moments de l'escriptura. Jo crec que això és com si tinguéssim la sort de veure, per una finestreta, una època que és molt poc coneguda, que és quan existeixen els papirs i quan hi ha biblioteques. Però, clar, sempre ens imaginem la biblioteca d'Alexandria, amb tots els papers, amb tots els manuscrits, tot el que calgui, no? I, en canvi, tal com està descrit, és una cosa molt més casolana, podríem dir, no? Gairebé local i petita, i, per tant, a mi em resultava molt versemblant, i pensava que havies fet un gran exercici d'enviar-nos en aquella època, que a vegades, diguem-ne, precisament perquè és molt poc conegut, doncs tenim la sensació que tot ha de ser molt monumental i molt gros, i no, no? I m'agradava això, no? Que aquella noia, que hi hagi un personatge que no ha sortit mai de la biblioteca. Això és molt burgesià, diguem, però que funcionava molt bé, vaja. I res, no, aleshores volia preguntar-te, era molt senzill, fins a quin punt tot això tu ho treus de lectures anteriors o simplement treballes amb la imaginació, no?
Bé, una mica de tot. A priori no m'agrada documentar-me i sovint em documento a posteriori. Primer escric i després verifico si més o menys pot correspondre. I per tant hi ha moltes coses en aquesta novel·la absolutament inventades. El bibliotecari que té prohibit sortir de la biblioteca, que ha de viure dintre, això és un invent complet. Uh-huh. El fet que no tingui pèls al cos, que s'hagi d'afaitar, sí, també. Però sí que m'he documentat molt sobre el món del llibre a la Roma Antiga, el món de les llibreries i les biblioteques, com funcionava, no se sap tot, però hi ha alguns punts en certs aspectes que són tan semblants a com funciona la biblioteca d'avui que no els he posat perquè m'ha semblat que semblaria un anacronisme. Per exemple, el préstec. Se sap que en algunes biblioteques, com a mínim, hi havia possibilitats de préstecs i de treure el papir o la rotlla, de treure i d'emportar i de tornar-lo. Però això, dius, no pot ser, perquè fa molt de funció pública i de posar el segell i tot això. Llavors em va semblar que no seria creïble justament perquè era massa modern, d'alguna manera.
Clar. I en aquest context, a més, parles, evidentment, de noms d'autors coneguts, però també n'apareixen uns quants que te'ls inventes, diguem.
Sí.
Per què? Perquè era una... Bueno, no sé, suposo, jo ho faria també, diguem-ne,
sí,
però...
Abans que citaves Borges, no? Un altre,
sí,
un altre,
sí, exacte.
De barrejar noms reals.
T'he de dir que la teva... Com he tingut la sort de conèixer la teva... De conèixer, no, de coincidir, perquè la conec de fa molts anys, la teva traductora a l'anglès, i estava molt intrigada amb aquests noms inventats, perquè pensava, com ho he de fer per traduir aquests noms inventats a l'anglès? Perquè, clar, tu, diguem-ne, quan te'ls inventes, d'alguna manera mantens una lògica de transliteració, sí, de transcripció, i això, quan ho has de fer en una altra llengua, has d'intentar mantenir-ho també, però, diguem-ne, com que parteixes del no-res, deu ser complicat, no?
Sí, efectivament, són noms llatins que catalanitzo perquè funcionin en català. És molt interessant i enriquidor, és un gran gaudi inventar escriptors i citar-los. I fins i tot hi ha un títol d'Ovidi que invento, que poso al mig d'altres i aviam si algú se n'assabenta o no, i no passaré si ningú, sí, se n'adona que és un títol inventat. Però n'he posat un.
Està ple de paranja, que m'encanta.
Sí, hi ha una desena d'autors. A vegades només poso el nom, citat i prou, però sí que després, al final del volum, hi ha una mena de dramatis personae una mica estrany, en què faig un resum dels personatges, perquè com que n'hi ha molts, em semblava útil, i vaig dir, ostres, també, d'explicar qui són aquests autors que m'he inventat, i vaig dir una mica de biografia, bibliografia, d'aquests autors grecs o romans inventats. També els déus del panteó bàrbar són també completament inventats, i també explico qui són els tres déus principals que van inventar, que van crear l'ésser humà en una nit de borratxera, per exemple.
Està molt bé que ho expliquis al final, que ensenyis les cartes.
Exacte.
Al final, perquè, i confesso que en algun cas vaig anar a Google a buscar-lo, vaig dir, ostres, aquest nom no em sona gens.
Tots ens ha passat.
I pel que fa això que dius del títol d'Ovidi, ara aquí tornaré a parlar per boca de la traductora, de la Julie Work, que ella m'explicava que en aquest títol, que no el direm, hi veia una picada d'ullet a Ovidi Montlló.
Aviam, això m'ho he de... No, no hi és. En tot cas, hi deu ser, però inconscient.
No, inconscient, potser sí.
Jo inconscientment assumeixo tot, no tinc cap problema. Però no era conscient.
Clar.
Sí que vaig pensar Ovidi Montlló. A vegades deia, és que l'Ovidi Montlló és tan fàcil de dir-li Ovidi prou,
clar, que m'ha
semblat potser alguns pensaran que parlo de cançó catalana.
Sí, sí.
Però és que és l'Ovidi, no? No és...
Clar.
Sí, no. De fet, en la nostra cultura tenim dos Ovidis, que és l'Ovidi i l'Ovidi Montlló, i els dos,
exacte,
són molt importants, però són diferents.
Com un record infantes sempre recordaré la Teresa ballant el vals. Potser fos l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornés boja. Tots els xiquets la seguíem.
Escolteu, parlant d'Ovidi, que efectivament és un dels noms centrals i un dels eixos em dedica a la descoberta de la literatura de la Junil, quan aprèn a llegir bona part de la descoberta, passa per la rematòria, per les metamorfoses i, per tant, per la fascinació per Ovidi, que efectivament forma part també d'una de les destinacions utopitzades d'aquest viatge que fan, no?, en caravana. I Ovidi és també el protagonista d'alguns dels llibres que han portat la Xènia i la Dolf. No sé, per quin voleu... Mira, les metamorfoses, el que tens obert, Xènia?
Sí, exacte. El llibre primer, que és el que surt, també.
Aquest no se l'ha inventat, el Joan Lluís, ja ho sabem.
Tampoc s'ha inventat el Jordi Perramon, que és un traductor real que ha fet una... Bueno, ja va fer fa uns anys, a finals dels anys 90, una feina extraordinària de traduir en vers, eh? Això ho hauríem de repetir diverses vegades, traduir en vers, amb hexàmetres accentuals, les metamorfosis d'Ovidi en català, que funcionen fantàsticament, no? Els primers quatre versos ja donen la música del poema. Vol el meu geni cantar les formes mudades en cossos mai no vistos. O déus, vosaltres que vau canviar-les, ajudeu-me a trobar quin fou l'origen del cosmos i porteu fins al temps d'avui el poema continu. Realment dona ganes de continuar llegint. Entenc perfectament la fascinació de la protagonista. I bé, jo volia dir primer de tot que tenim aquesta joia de traducció del Jordi Perramon de les Metamorfosis. Ell també va traduir Amors, també en vers, la qual cosa és molt important perquè els poemes s'han de traduir en vers, la meva humil opinió. I també hi ha grans mancances en aquest sentit en traduccions en català. Vull dir que, per exemple, els poemes que Ovidi va escriure durant l'exili, no?, les Tristes i les Pòntiques, no, traduïdes en vers no les tenim en català. Hi ha unes traduccions en prosa que estan descatalogades actualment, per tant, també són difícils de trobar, i estaria molt bé que precisament aquests poemes lírics tan bonics, no?, aquelles elegies que escrivia l'Ovidi, enyorat a la ciutat de Tomis, que es traduïssin, que es traduïssin en vers. Això és un desig que formulo al déu de la subvenció i al déu de la traducció.
Comparteixo, Les Tristes i les Pòntiques són poemes fonamentals per comprendre Ovidi i són d'una bellesa absoluta.
I deixeu-me preguntar, perquè una de les... evidentment trobem Ovidi aquí a Tomis, per tant, el seu desterrament, el seu exili, del qual històricament no en tenim gaire informació, no sabem per què va ser exiliat, m'imagino que Les Tristes tampoc ho explica.
No.
No hi ha cap pista de...
No, només es queixa. I sí, després hi ha una cosa molt curiosa en Les Tristes, que al principi tot és enyor i ganes de tornar i rebuig dels bàrbars i de la llengua dels bàrbars, però després hi ha un moment que diu... Ja he après la llengua dels bàrbars i ja he compost uns poemes en honor d'August. Clar, si no, per què has d'aprendre una altra llengua si no és per elogiar l'emperador August, no? I és increïble, perquè, clar, aquests poemes, si és que realment van existir, no s'han conservat. Per tant, no sabem si això també és una mistificació d'Ovidi. Aquests poemes en llengua dàcica, segons diu la mare Google, en llengua dàcica, una llengua extinta des de fa segles, però bé, ell ho diu, tant a Les Tristes com a les Pòntiques, ho diu diverses vegades, i és curiós, no?, aquest pas del rebuig absolut fins a aprendre la llengua tan bé com per poder escriure en ella, no? Jo volia aprofitar també per llegir un poema més modern que homenatja Ovidi i... un poema en el qual els que prenen la paraula són els bàrbars, que es diu així, els bàrbars. El poema és d'Adam Zagajewski, l'original és polonès, la traducció catalana és apòcrifa. I diu així, érem nosaltres els bàrbars, tremolàveu davant nostre els vostres palaus, ens esperàveu amb el cor accelerat, de les nostres llengües en dèieu... Sembla que estiguin fetes només de consonants, de remors, de xiu-xiuejos, de fulles seques. Érem nosaltres els que vivíem en la foscor dels boscos. Érem aquells que Ovidi temia a Tomis i adoràvem uns déus de noms impronunciables per vosaltres. Però també nosaltres vam conèixer la soledat i la por i el desig de la poesia.
Caram.
Oh, no l'havia pogut posar...
Veus? Exacte.
A la propera edició.
Sí,
sí, sí. I a més és aquesta idea de que alguna vegada hem comentat, no?, de l'absurditat de la dialèctica entre civilització i barbàrie, hauríem de dir-ne barbari i barbari. És a dir, tots som bàrbars al capdavall, no?
Sí. I sí, i a més ara estava pensant que, en general, per exemple, estava pensant en una novel·la com Esperant els bàrbars, de Coetzee. Sí. O fins i tot El desert dels tàrtars, això, de Buzzati, no?
Totalment.
I estava pensant en una cosa, que és la idea és esperar que vinguin. O sigui, des de la civilització esperar que vinguin els bàrbars. I, en canvi, a la novel·la del Joan Lluís és al revés. O sigui, són els bàrbars que van a buscar els altres bàrbars, diguem, no? O si vols dir-ne, la civilització que busca la civilització, que vol sortir de la civilització i vol buscar els bàrbars, que és un exercici que, per això, el llibre també es converteix en una mena de road novel, si voldríem dir-ne, sí, no? Que va creixent en la mesura en què va avançant la història i, en canvi, té un dinamisme que una novel·la com la del Buzzati, per dir-ne una, diguem-ne, no té. Clar, és algú que està allà, que busca, diguem-ne, que vingui algú i no ve ningú, no?
Ah, sí, és gairebé l'antítesi. Buzzati és baquetià, absolutament, falta l'arbre, sí. I Vladimir i Estrugó, no? Però, en canvi, no, aquí són ells, hi ha un desplaçament, sí, tant, volgut i buscat, no?
Bé, jo he tingut dinó Buzzati a la ment mentre escrivia aquest llibre, això sí, però El desert dels tàrtars el tinc a la ment des de fa molts anys, en cada novel·la que escric, i tinc impressió que sempre hi ha alguna cosa que pot recordar El desert dels tàrtars, encara que ningú ho vegi. Per mi és una de les novel·les fonamentals del segle XX, i sí que Bàrbars, tàrtars, aquí el títol també era per en Dino.
Sí, sí, el Joan Lluís ja ho sabem, i més una vegada hem comentat llibres de Buzzatià Pedraïd, i per tant, efectivament, aquí també hi ha un homenatge. Un altre Ovidi, Adolf, que aquests dies també podem celebrar com a novetat. Que bonic que Ovidi formi part dels títols nous, i a més amb aquesta magnitud que sempre ens ofereix a Des i Ara.
Sí, sí, i si vols, en partida doble, perquè aquest llibre que volia comentar, que són Les Heroides, té aquesta edició recent i majestuosa, com és habitual, no?, a Can Reventós, de Des i Ara, però també una versió més adaptada, més manejable també, que és la d'Univers, que en parlarem ara tot seguit. I estem parlant d'un clàssic que és excepcional, perquè també és excepcional de sentir les veus de les dones de l'antiguitat, ni que sigui en un fenomen una mica de ventriloquia, no?, perquè de fet, al darrere hi ha un home que és Ovidi, que va escriure aquestes cartes en vers. La Xènia remarcava molt que s'ha de traduir el vers en vers. De fet, si no m'equivoco, en l'edició de Des i Ara, la traductora, que és la Esther Artigues, el que ha fet ha estat una traducció en prosa trencada. Aquest és el que tinc entès, perquè és el que s'explica també en aquesta edició. Les Heroides són 21 cartes en vers, n'hi ha 15 que són monòlegs de dones famoses de la mitologia clàssica, les altres són 3 cartes creuades entre un amant i el seu home. I aquí trobem Penèlope, Laodamia, Ariadna, Fedra, Hermíone, etc, etc, etc. Totes són desgraciades d'una manera o d'una altra, allò de que era Tolstoi, no? Doncs bé, els amors feliços no solen resultar interessants, i no perquè no siguin rars, sinó que literàriament són més llamineres les històries de cors trencats, i en aquí en tenim uns quants. I bé, la traducció, ja ho he dit, és de l'Esther Artigues, i hi ha una presentació que és d'un altre llatinista relativament jove, que és en Pere Fàbregas, que explica moltes coses que són molt interessants, entre d'altres que amb Les Heroides Ovidi presumia d'original, i presumia d'original amb raó, perquè efectivament són una forma nova, amb moltes variants sobre aquest tema de l'amant abandonada. Per cert, que també diu una altra cosa, i és que les Heroides són el primer text clàssic traduït mai al català. Això va ser el segle XIV, i el capellà reial, que era Guillem Nicolau, va fer-ne la traducció per al rei Joan I. Jo també voldria llegir-ne algun fragment i si voleu, comparar-ho també amb aquesta altra edició, que ja dic que és més manejable, tapa dura, que són les Heroides d'Ovidi, amb les il·lustracions de la Paula Bonet i amb la traducció de l'Adriana Beltrán del Río, que pròpiament és una adaptació en prosa, però a més és una adaptació fins al punt, abans ho comentàvem fora de micròfon amb el Joan Lluís Lluís, no? Que, per exemple, en la carta que correspon a Fedra, en la traducció de Desiara, ella diu, el que pot ser escaient, cap enamorat no ho veu. En canvi, en la traducció de l'Adriana Beltrán del Río, la versió és la següent, cap amant actua amb decència. És a dir, és completament diferent, però deixeu-me que llegeixi tot just el començament, sí, el començament de la...
És una adaptació i una interpretació.
També, exacte. també.
Totes
també.
Les traduccions són interpretacions, de fet, però...
Sí, amb diferents graus de creativitat, segurament unes més i unes menys, no? Però bé, llegeixo només el començament de la carta de Penèlope a Ulisses, en la versió de l'Ester Artigas de Desiara, diu... Aquesta carta, Ulisses Tardaner, te l'envia a la teva Penèlope. Però no et molestis a respondre. Vine tu mateix. Troia ha caigut, sí, detestada per les dones dels dànaus. No s'ho valien pas tant, Príam i Troia sencera. Oh, tant de bo, quan es dirigia a la Sedèmona amb la flota, haguessin colgat l'adúlter les aigües furioses. Jo no hauria jagut engelabrida en el llit desert, ni em planyaria abandonada del pas lent dels dies, ni quan miro de distreure les hores llargues de la nit, cansaria el pes del llenç, les meves mans de viuda. I en el cas de la versió, o la interpretació, la traducció de l'Adriana Beltrán del Río, al començament fa el següent. Aquesta és la carta que t'escriu la teva Penèlope, o Ulisses Triganer. Però no em responguis, el que vull és que vinguis en persona. Troia ha caigut, aquella Troia que tant odiem les dones gregues. Príam i la seva ciutat sencera apenes valien el preu que hem pagat. Oh, si tan sols Paris, aquell adúlter, s'hagués ofegat al mar agitat quan navegava a la Sedemònia. Bé, també s'ha de dir que una gràcia afegida d'aquesta edició d'Univers és que hi ha una introducció de la Marta Sanz, aquesta escriptora, aquesta escriptora madrilenya, amb una certa perspectiva de gènere, i si no m'equivoco, per cert, i és l'última cosa que dic sobre aquest llibre, crec que en castellà encara hi ha una tercera edició, és a dir que hi ha unes certes ganes...
És un moment feliç per les Heroides.
Això mateix, suposo que també hi ha la voluntat de sentir també veus femenines, ni que siguin des de la visió d'aquest poeta, que és Ovidi.
Clar, clar. I això em fa, o em porta, Joan Lluís, a una altra idea que ara m'hi feia pensar l'Adolf, que és que, certament, tant la Junil com Verdapell, com d'altres protagonistes dones d'aquest llibre, són, al segle I de l'era cristiana, el que avui en diríem dones empoderades, no? En un moment determinat són qui decideixen no tenir sexe o tenir-ne amb tres homes o no, romandre verge, és a dir, coses que m'imagino que a la seva època devien ser complicades.
Sí, sí, però ho fan una mica sense pensar-ho, és a dir, que no són personatges feministes posats al segle I, simplement s'ho troben i veuen que per sobreviure han de fer això i ho fan amb una certa determinació. Una de les coses que m'interessava de Junil com a personatge és que sí que té molta personalitat, crec, i vol sobreviure, però també no, o més aviat no qüestiona els criteris culturals i socials. La virginitat a l'època romana era una cosa que té un preu de mercaderia. Una dona verge té un preu més alt que una dona no verge quan es casa. És això i prou. I ella ho assumeix, això. I la seva virginitat és important també per això. Simplement vol decidir què fer-ne.
Exacte.
Això sí, però com a tal no la qüestiona.
Sí, sí, i com gestionar-la i com efectivament és seva. I una altra cosa que té molt, jo crec que importància a l'època i que està molt ben conduïda i és molt present, no n'hem parlat encara, té a veure amb la presència del pensament màgic, no? I els ritus sacrificials, i tot ha de ser, i ha de passar per tot aquest panteó de déus als quals a Minerva hem de sacrificar-hi coses, el mag, la fase, jo crec que de tots els secundaris, que no sé si són ben bé secundaris, però tots els personatges que hi surten, és un dels meus preferits, en un moment determinat li pregunten, no?, un dels bàrbars, ets un mag? I diu, sí, sóc un mag de les vísceres, no? I acaba impostant un ritual en fi, no? Obre un fetge, no?
Un fetge, sí.
Exacte. Exacte, d'ovella, i acaba una sèrie que fins i tot fan somriure bastant, perquè és conèixer també els codis d'interpretació de la realitat, no?, d'aquella societat.
Sí, sí, hi ha una part que m'he documentat una mica com funcionava això dels endevins, no només amb Astèrix, que en parla una mica, però...
Que hi ha... M'agrada molt que Astèrix hagi estat una font documental.
Sí, sí, sí. Home, va ser el meu primer contacte amb el món endeví romà, com a tanta gent, però sí que hi havia tota una part d'això d'endevinar que era bastant fascinant i que era d'una enorme complexitat, que calia anys i anys de pràctica, els etruscos, sobretot, és a dir, un poc abans els romans, o quan els romans van entre matar i assimilar, tenien uns sacerdots especialitzats que realment era tota una vida per aconseguir saber potser què deia algun déu, però mai estaven segur de quin déu parlava mentre parlava ni de què volia dir quan deia una cosa. Per tant, això potser era una manera pels sacerdots de, diguem, controlar el futur, perquè en el fons ho escollien ells, i això que els sacerdots pensin tenir la veu d'un déu o de déu és una cosa que no ha passat de moda, diguem-ho així.
Sí, sí. Hi ha tot de rituals, en aquest sentit, des de pixar al mateix foc, olorar tot el cos per saber, no?, si és un mag de debò, escopir a la boca...
Sí, bastant són inventats, això sí.
Pues igual, això no cal que ho diguis.
Exacte, no, és com els escriptors o els noms, que en el nom és curiós perquè, d'una banda, són importants perquè van sortint, no?, i a més hi ha els déus o els escriptors reals i els que no ho són i tal, però hi ha una cosa que m'ha interessat molt, que torna a tenir a veure amb el relativisme no cultural, sinó en aquest cas també, en fi, nominal, que Abra, per exemple, no? Abra és un personatge que es diu que és un nom mal traduït, i ell mateix, en un moment determinat, diu: l'autèntic va morir allà al nord. Abra sóc ara. Per tant, tornem a Shakespeare. Què hi ha en un nom, no? Per què són importants els noms? No passa res, la rosa podria dir-se d'una altra manera i continuaria funcionant, no? I aquí també passa més una vegada que els noms no importen gaire. Un altre personatge, com es diu, un dels noms més curiosos també, Mataxinxes, no?
Sí, Mataxinxes.
I li pregunten: t'agrada aquest nom? Diu: nom és un nom, no importa gaire, no? Per tant...
Sí, en canvi alguns els importen. Hi ha un que no dic com es diu fins que ell decideix de fer-se dir Tocalós, perquè ha matat un os, i llavors diu: ara em vull dir així. I llavors els altres diuen: d'acord.
Sí, sí.
Sí, efectivament, els noms és una cosa que podem... Hi ha societats que accepten molt fàcilment els canvis de noms. Hi ha encara en la tradició de molts pobles, o en tot cas durant molts anys passava, que la gent era més coneguda pel mal nom que pel seu nom de veritat. I per tant, sí que... Vull dir, quin nom ens defineix més bé? No ho sé. Jo potser ho dic perquè... En el curs de la meva vida vaig canviar, el meu nom oficial era un nom en francès, jo vaig voler canviar, tot i que m'ha creat una eufonia o una cosa una mica estranya, però vaig haver d'assumir un dia: vull canviar de nom o vull mantenir el nom de l'estat civil oficial francès? Bé, amb el franquisme també és una pregunta que molta gent s'ha hagut de fer, i per tant crec que és una cosa que travessa els humans, això, com ens diem i per què.
Clar, clar. O com no ens diem, no? Perquè, per exemple, des de la primera línia sabem que el pare, per voluntat del narrador, no tindrà nom, que això també és xulo, no? Que el narrador de tant en tant ho fa poques vegades, però hi romp per recordar-te que hi ha algun errar en una història. Diu: aquest personatge menysprea la seva filla, per tant no li direm, li negarem el nom.
És que jo crec que és important, aquest narrador que s'imposa des del principi, s'imposa en el sentit que és qui domina la narració, evidentment, i qui t'acabarà explicant el que vol, no? I aquesta decisió, que te l'explica, diguem-ne, la segona pàgina, em sembla que és al final del primer capítol, no?, que el pare no tindrà nom, perquè en realitat sabem que es morirà, vull dir que no... Doncs està molt bé, sí, sí.
Per mi era un homenatge a la literatura oral. Els grans contaires d'història, de tant en tant, fan un parèntesi i diuen: bé, és que m'he descuidat d'explicar això abans, o això no ho vaig de pressa perquè no tenim temps avui, demà ho explicaré més bé. Les històries és una matèria molt tova, que es pot molt elàstica. Per culpa, assumeixo el verb culpa, la paraula culpa de l'escriptura, les coses s'han fossilitzat. Vull dir, ara és intocable, oi, va escriure aquesta frase, és intocable, no la podem canviar. Però la immensa majoria de les històries que ens expliquem, tot canvia. Jo quan faig presentacions de llibres, sempre, sistemàticament, des de fa una desena d'anys, acabo explicant un conte, que no és meu, és un conte que té a veure més o menys amb la història. I sempre aviso, avui l'explico així, un altre cop l'explicaré d'una altra manera, i la font original, entre la font original i la meva versió, hi ha diferències, perquè jo l'explico com vull. I aquesta llibertat, a mi, la trobo molt important.
Tu saps què acabes de fer, no? És a dir, ets conscient que ara et demanarem que expliquis que parlis un conte o una història que tingui ara amb aquesta Junil, o alguna mica de poema, o alguna cosa que... com a escoltadors teus crec que ens ho mereixem. I a més, avui serà singular i única, perquè serà diferent del que expliquis en la pròxima conversa al voltant d'aquest llibre.
Si hagués d'explicar el conte que explicaré, que encara no... Bé, he començat a explicar-lo, però només a les presentacions necessito 10 o 15 minuts i, per tant, potser superaria
una sí, mica... Sí, però pots fer un versió curta o no?
Una mica del temps. El que puc fer, per tornar a Ovidi, perquè, de fet, no hem parlat molt, trobo, de la vida d'Ovidi, de com era el gran príncep dels poetes. És a dir, per Ovidi hi havia tres persones que comptaven en la literatura mundial fins ell, era Homer, Virgili i Ovidi. I ho tenia molt clar. I al final de les Metamorfosis, que és una obra que va començar a Roma i que va acabar a l'exili, a la novel·la això no ho faig així, però sí que va passar així, va acabar a l'exili, hi ha una defensa, motiu propi, de qui és ell i de què vol deixar. I és fascinant, trobo, són 5 versos que diuen, si no vaig errat, la meva part de mi, malgrat tot, ha d'alçar-se per sempre per damunt dels estels, i el meu nom serà inesborable a tot arreu on s'estén dominant l'imperi de Roma. Em llegirà la gent recitant-me, i jo, famós tots els segles, mentre resulti cert el poètic presagi, viuré.
Caram. Està molt ben expressat i sobretot en recorda que no tenia problemes d'autoestima, no?
Això, exactament això.
És a dir, viure amb la idea de posteritat incorporada, no?
Sí, 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 probablement era un argument, perquè si ho va escriure durant el seu exili amb un llibre que va poder escriure a l'exili i publicar a Roma, perquè podia publicar, era realment per dir a l'emperador, mira què estàs fent, què et perds, probablement era això. Però sí, efectivament, tenia una idea d'ell mateix.
Això estava escrit abans de l'exili o després? Perquè també pot ser una manera de reivindicar-se des de l'exili, no?
No se sap ben bé. Se sap que va acabar el poema a Roma i que el va acabar a l'exili, però clar, a quin moment va escriure això, què, clar. Això...
Curiós, sí, sí, ja dic, l'exili i on para i per què hi és o què hi fa també té a veure bastant amb el final del llibre, i que dic al final perquè és un llibre que constantment va transmetent també la idea de viatge, ho fa, aquesta sensació de meravella i de descoberta, no? Com fa, efectivament, com bé deia en Jordi, no? una road novel, no? o un viatge de recerca, en el qual els protagonistes també descobreixen coses, un recorda una vila on, que va veure lleons i elefants, l'altre se sorprèn meravellat que en el món ha sentit a dir que hi ha 15 llengües, cosa que l'altre refuta, no? És a dir, constantment hi ha la sorpresa, la fascinació d'un món, un cop més, segle I, on està tot per descobrir.
Sí, i que són coses reals o no, també hi ha coses... Per exemple, els lleons treuen foc per la boca, això està demostrat segons un dels personatges, que no ho ha vist però ho sap, i també hi ha una illa en què la gent té la llengua partida i pot parlar amb dues llengües diferents alhora, i això sí que és d'un autor grec que ho explica, això.
Sí, 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 aquest no és inventat, eh?
No.
El Jordi crec que té un altre llibre...
Sí, 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 exacte, perquè... Mira, tot això em fa pensar en un... A mi em costa bastant llegir novel·la històrica, de dir, perquè en general les grans epopeies, la reconstrucció de la història amb personatges històrics, no sé, em remet al cartró-pedra de les grans produccions de Cecil B. DeMille, no?, una mica. I, en canvi, de tant en tant, trobo, i aquí és on hi fico també el llibre del Joan Lluís, crec que les novel·les que d'alguna manera parlen de la història sense la història, diguem-ne, acostant-se als personatges reals, fins i tot parlant de la intimitat d'una sèrie de personatges que han viscut sense ser els protagonistes de la història, per entendre'ns, no? Això en general m'agrada molt i trobo que hi ha hagut alguns autors que ho han fet molt bé. En algun moment el Robert Graves del Jo Claudi
té grans sí. moments. Fins i tot Indro Montanelli, quan explicava Grècia i Roma, aconseguia una mena de proximitat que estava molt bé, que se n'anava d'aquesta cosa grandiloquent. No? Però hi ha un autor, sobretot, que m'hi ha fet pensar, que és un autor australià, que és el David Malouf. El David Malouf, que és un senyor que avui dia ja deu tenir 80 i pico d'anys, que té una obra llarguíssima, aquí és relativament poc conegut, se li va... En català jo no sé si s'ha traduït mai, en castellà sí que han sortit un parell de novel·les a Asteroide, una de les quals es diu Rescat i és la història... O sigui, ell agafa molt sovint episodis de la història, no? I aleshores agafa... episodis també literaris, no? I aleshores agafa... En el cas de Rescat, narra un moment de la Ilíada, que és quan Príam s'agenolla davant d'Aquiles i li demana que li torni el cos, no? d'Hèctor. I a partir d'aquí construeix tota una novel·la, no? En moments, ja dic, d'una gran intimitat. I després té un altre llibre, que jo el vaig llegir fa molt temps, que no he pogut recuperar-lo, perquè no el tinc, no sé on va anar a parar, que és Una vida imaginària. I Una vida imaginària és un llibre narrat i escrit per Ovidi, on Ovidi explica el seu exili, no? I el meu record és que era un llibre d'una gran intimitat, on sobretot explicava una història amb un noi que trobava al bosc, una persona, un nen, diguem-ne, més que un noi, un nen que apareixia de sobte amb tota la seva salvatgia, i ell li volia ensenyar la llengua, li volia ensenyar la cultura, diguem-ne, i aquell nen doncs es deixava i no es deixava. I el procés d'aprendre pel nen era també un procés per desaprendre d'Ovidi, no? I això trobo que el David Malouf, que això era un llibre que l'havia publicat Mujnik aquí, ho dic perquè potser, o l'Alef, potser encara es pot trobar, d'alguna manera. I no sé per què, llegint alguns moments, bueno, sí que ho sé, esclar, perquè hi havia l'Ovidi de fons, no? Però llegint el llibre del Joan Lluís Lluís em retornava una mica aquesta idea, la idea d'Ovidi com a, en algun moment de la història, com a conservador o com a gran del llenguatge, no? De la llengua, de saber, de ser la persona que coneixia millor la llengua en el seu temps, no? I això estava, trobo que estava molt bé.
Al final d'aquesta novel·la, quan Ovidi desapareix sol al mig dels boscos, és meravellós, absolutament meravellós. Jo he aconseguit trobar quatre novel·les, totes escrites al segle XX, que parlen del final de la vida d'Ovidi i de l'exili.
Són ficció, totes llengües, quatre, eh?
En quatre llengües diferents. I la de David Malouf, per mi, de lluny, és la més bona.
La millor. Jo en tinc un molt bon record, però dic, fa... I a més, no és una novel·la abassegadora, tampoc. És una novel·la, abans deia, íntima, en el sentit que és que t'explica, en el fons, t'acosta molt el personatge, te'l fa molt proper, no?, també.
Sí, sí, ho vull dir, que ja dic, és un dels personatges... No és l'únic, perquè també hi ha màgia inspirada en Aristòfanes. M'ha agradat molt trobar Aristòfanes, un dels grans comediògrafs, per aquest llibre, i a més amb inspiració. I ara que també hi ha un punt divertit, no?, buscaves aquí.
Sí, 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 clar, clar. Ja... Inventar escriptors implica també a vegades confrontar-los amb escriptors de veritat, i és això que és interessant, i fer que un lector hipotètic que no coneixeria cap nom de l'antiguitat pugui pensar que tots han existit, i per tant els que han inventat han de ser creïbles i els que van existir han de ser respectats.
Sí, sí.
En el fons és el que feia Astèrix, no? Sí. El que feia Goscinny i Uderzo, o sigui, agafava personatges històrics i els confrontava amb personatges inventats.
Em sembla bé la filiació.
Nou àlbum d'Astèrix, per cert, 21 d'octubre del 2021, nova aventura en el món post-Astèrix, evidentment, però que continuen encara, sobrevivint.
Jo, des de que Goscinny va marxar, no...
Sí, sí. Ja, m'ho imagino que t'has quedat amb els originals i com tanta altra gent, però... En fi.
Jo tinc... puc explicar que tinc el dubtós honor d'haver traduït un Astèrix al català.
Ah, caram!
Quina enveja!
Dels quals, sí, però no et pensis, perquè ja era de l'època nova, que era un llibre que es deia Astèrix i la Traviata, i tot i no ser res de l'altre món, la història en si... He de dir que era dificilíssim de traduir, perquè constantment hi havia jocs de paraules que jo estava allà llegint i no sabia si els pescava o no els pescava. O sigui, hi havia un moment on ja dubtava de mi mateix, de dir, sé fer-ho? Vull dir, ho estic captant autènticament el que hi havia, i crec que me'n vaig més o menys en sortir, però la sensació d'haver hagut de traduir una cosa que sembla que no sigui res i que era dificilíssim.
És molt complicat. Durant molts... No sé si ho fan ara, encara, l'empresa editora francesa d'Astèrix, cada vegada que hi havia una nova traducció, demanaven després que es fes una retraducció al francès, però absolutament literal. I la cosa era que havia de ser incomprensible, perquè deien cal que en cada llengua els jocs de paraula, les referències a coses pròpies del lector hi siguin. I per tant, en francès cal que no s'entengui.
Imagina't.
Està bé, està bé. Doncs no sé com hem arribat a Astèrix, partint de Junil, però són camins interessants tots ells, i sobretot tots els personatges que trobareu en aquesta Junil a les Terres dels Bàrbars. Dic personatges, però és una novel·la coral, i a la Fas, Tres Dits, d'Irmini, en fi, Ovidi, de fons, en molts sentits, ja els el trobareu, i sobretot aquest viatge amb aquesta dimensió èpica i utopista que ens planteja des de l'inici Junil a les Terres dels Bàrbars. Avui hem tingut la sort de parlar amb en Joan Lluís Lluís en format novel·lista, que s'estrena, a més com a tal, a Club Editor. Per tant, enhorabona i desitjo el millor recorregut amb aquesta Junil en els mesos que han de venir. Jordi, Xènia i Adolf, ens veiem com sempre. Vaja, ens veiem tots plegats i ens escoltem i ens seguim aquí a Ciutat Maragda. Que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Fins aviat.
Com un record d'infantesa sempre recordaré la Teresa balla amb
Abans el sentíem insinuat i ara recuperem sencer Ovidi Montlló. Amb vosaltres, Helena Miquel, Adolf Beltran, Rosa Silloé a la consola i un servidor, David Guzmán. Ovidi i el gran homenatge a Teresa.
Tots els xiquets la seguíem i en un sol ara apartat ens instruïem al seu voltant. Mig descabellonat ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Ell ens va dir d'on ve i que els reis de l'Orient no existien ni llops ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecat. Ens ensenyava a ballar, a cantar i estimar, d'això ella era la que més sabia. Amb una floreta al seu cap i un mocador negre al coll i faldes llargues i un cigarret, va ser la riota dels grans i la mestra més volguda dels infants. Ara de gran compre tot el que per tu sent i et llença un homenatge als quatre vents. Sempre et recordaré a tu, Teresa. Bye.